donem la benvinguda a Paco Torres. Paco, molt benvingut. Comencem un nou retrovisió amb tot el que tenim que explicar per al dia d'avui.
Doncs bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia Joan, amb l'alegria que ens caracteritza.
Vinga, doncs amb l'alegria aquesta que no la perdem mai, potser algun dia la perdrem, però bueno, de moment encara no. Vinga.
Encara no, que duri.
Que duri.
Bueno, parlarem d'una data més aviat, de la setmana passada, el dia 3 de març del 26, la mort de Fernando Onega. A l'edat de 78 anys, a Madrid, nascut el 16 de juny de 1947 a Pol, província de Lugo. Ha sigut periodista i presentador de televisió i de ràdio, sobretot als informatius. Ha estat a la cadena SER, parlant de la ràdio, la cadena SER, la COPE i Onda Cero. I a la televisió ha estat a la televisió espanyola, Telecinco i Antena 3 Televisió. Va ser, abans, l'any 1970, el director del diari de la falangista Arriba. O sigui, va ser un falangista.
Sí, un falangista, sí.
Després, cap o jefe de la premsa de la Guàrdia Civil. Va fer un article elogant a Franco quan va morir. I va justificar els últims afusellaments de Franco.
Un article que es pot consultar, sí, que avui dia està a disposició a algunes pàgines d'internet, posant això de article de Franco, de Fernando Onega. Doncs allà hi ha tot aquest article, doncs, elogiant la figura de Franco, com va morir, i perquè es van fer aquests últims afusellaments de Franco. Vol dir que tenia un costat no gaire democràtic a Fernando Onega.
Sí, en aquell temps. Durant la transició va estar a la SER, com he dit abans, la COPE, Onda Cero i la televisió. També va rebre un premi Ondas en l'any 1981, quan era cap dels quan era director dels serveis informatius de la SER, a recollir el premi Ondas per la cobertura informativa del 23F el 14 de novembre de 1981. També va declarar que la ràdio ha demostrat ser un mitjà informatiu de primera magnitud. Escoltem les paraules.
Al estar aquí, lo que sentimos básicamente, yo en nombre de los cientos de compañeros que aquella noche trabajaron, lo que siento es una satisfacción de que se reconozca el trabajo desinteresado de aquella noche, en la que realmente no hicimos otra cosa que cumplir con nuestro deber. Con nuestro deber, que quizá aquella noche lo sentimos mucho más porque teníamos la sensación cierta de que estábamos luchando por defender algo serio como es la defensa de la libertad.
Es curioso, también, Fernando Onega ha fet una transició cap a una banda de la dreta, direm, més cap a una postura més liberal, cap a, diguem, al centre, no sé si cap a esquerra. En canvi, hi ha altres que han anat al revés, com a Jiménez Los Santos, que havia començat, doncs, amb el Partit Comunista del SUC, sí, aquí a Catalunya, arrel d'un atemptat que li van fer, que el van disparar a la cama, després va anar a Madrid, i ara està ben bé a l'altra banda. Doncs,
mira, són coses que passen a la vida, canvis de costat. Sí. Bé, ara entrem ja a notícies del 2003, del mes de juliol.
Vinga.
Notícia del món. La crisi i guerra civil a Libèria. Durant aquest mes, la situació a Libèria es va deteriorar greument en el marc de la Segona Guerra Civil Liberiana. El president Charles Taylor estava sota forta pressió internacional i interna per abandonar el poder. Les forces rebels avançaven cap a la capital, Monròvia, provocant un greu crisi humanitària. En aquell mes de juliol va haver-hi una onada de calor a Europa. Durant aquest mes va estar marcat per una intensa onada de calor a diversos països europeus, especialment a França, Espanya i Itàlia. Les temperatures extremes van provocar problemes sanitaris i va anticipar l'agreujament de la crisi que culminaria a l'agost amb milers de morts, sobretot a França.
Quasi, sí, podia ser, quasi que deixés lluny el temps i no recordem.
El dia 7, llançament de març, Exploration Rover. La NASA va llançar el Rover Spirit del cap Canyaveral. La missió tenia com a objectiu estudiar la geologia de mar i buscar indicis d'aigua. Dia 22 morts els fills de Saddam Hussein. Les forces dels Estats Units van matar a Uday i a Qasi Hussein, fills del dictador iraquià Saddam Hussein, durant una operació militar a Mosul, ciutat d'Iraq. L'acció va produir mesos després de l'invasió d'Iraq liderada pels Estats Units.
S'està repetint, no sé com acabarà tot, està repetint el mateix guió ara últimament, però en comptes d'Iraq és Iran.
Notícies d'Espanya, política. El govern de José María Aznar afrontava els últims mesos de legislatura abans de les eleccions generals del 2004. A Catalunya, estiu marcat pels incendis forestals. Aquest mes de juliol va estar marcat per diversos incendis forestals afavorits per les altes temperatures i la sequera. Els bombers de la Generalitat van treballar intensament per controlar els focs en diferents comarques.
Estàvem parlant d'una onada de calor, i com hi ha onada de calor ja se sap que per un lloc o altre petarà la cosa.
Política. El govern català estava presidit per Jordi Pujol i el seu darrer any al capdavant de la Generalitat abans de les eleccions parlamentàries al Parlament previstes per a la tardor d'aquest any. Cultura. Dia 4. Mort Barry White a l'edat de 58 anys a Cedars, Califòrnia. Nascut el 12 de setembre de 1944, fou un cantant, va vendre més de 100 milions de discs en tot el món, famós per la seva veu profunda i molt sensual. Dia 16, la mort d'un altre cantant, Celia Cruz, a l'edat de 78 anys, a Fort Lee, Nova Jersey. Nascut el 21 d'octubre de 1925 a l'Havana. Fou una cantant cubana, la reina de la salsa. Escoltem una de les seves melodies, Guantanamera. Celia Cruz.
Celia Cruz, que forma part de la banda sonora, sobretot de Carnaval, perquè aquella cançó La vida és un carnaval, no hi ha època de carnaval que no s'escolti aquesta cançó.
Ara entrem al món de l'esport. Futbol. El Futbol Club Barcelona va anunciar el fitxatge del brasiler Ronaldinho, una incorporació que marcaria un abans, un després, en la història recent del club. Ara passem al ciclisme. Tour de França 2003. La 90a edició del Tour de França es va disputar entre el 5 i el 27 de juliol amb un recorregut de 3.426 quilòmetres, 20 etapes i un pròleg. Es va celebrar el centenari de la cursa, que va començar i acabar a París.
El centenari, siguin la 90?
No, sí, bueno, perquè va començar de les guerres que va haver-hi i tot, però fa 100 anys que va començar el Tour de França. En 1903. Llavors van participar 22 equips, 4 equips espanyols: Once Roski, Banesto, Kelme, Costa Blanca i els Cartel Euskadi. Van sortir 198 corredors i van acabar 147. 4 corredors espanyols van guanyar una etapa: la 8a, Ivan Mayo; la 11a, el català Joan Antoni Fletxa, l'únic català que participava a la cursa aquesta del Tour de França. La 13a, Carles Sastre; i la 18a, Pablo Lastres.
Carles Sastre, penso que era valencià. Valencià o mallorquí, un d'aquests dos llocs.
La classificació, primer, Lance Armstrong va guanyar una altra vegada, però degut al dopatge va ser desqualificat. Segon va ser Jan Oltrich, tercer, Alexandre Vinakulov. Mm-hmm. En cinquena posició, l'espanyol Aymar Zubeldia. Wimbledon 2003. Federer comença una nova era. Del 23 de juny fins al 6 de juliol, el suís Roger Federer va aconseguir el primer títol del Gran Slam davant de l'austriac Marc Filipoussis per 7-6, 6-2, 7-6. O sigui, aquí va començar ja la carrera triomfant d'en Federer.
Fins que no li va arribar en Nadal, que li va fer un xic de sombra.
Bueno, però mira, a terra d'herba era el número 1. En terra batida, en terra...
Aquests normalment solien dominar totes les... Tenien una que més, però solien dominar totes les superfícies.
Sí, sí.
Per això arribaven al número 1, no? Perquè el tenis se juga doncs, tant en herba com sintètic, com
en terra
batuda.
Bueno, ara passarem una passa musical. Escoltarem a Joan Dausà, Jo Mai Mai.
Arriba l'hora, em dóna el cava i el poso en fred. I arriben l'Héctor i la Clara, porten la nena dormida en el cotxet.
I ara escoltarem una cançó que la dedico a en Jordi Piqué, Cubala, d'en Muñoz Serrat.
En Pelé, en Pelé, i Maradona un i prou, i Stefano era un pou de picardia. Honor i glòria als qui han fet que brilli el sol del nostre futbol de cada dia. Tots tenen els seus mèrits, lo seu a cadascú, però per mi ningú en Cubala es prega el respectable silenci, que pels qui no l'han gaudit en faré cinc cèntims. La para amb el cap, la baixa amb el pit, la dorm amb l'esquerra.
Igual que l'Estuani, igual, igual, igual. Igual que l'Estuani.
I ara l'orquestra de Pol Morià, la banda. Bueno, ara passem a Ràdio L'Escala, mes de desembre, l'últim mes de l'any 1997, amb l'informatiu.
L'informatiu. Cada dia, tota l'actualitat local, comarcal i meteorològica a Ràdio L'Escala.
Vinga, doncs anem amb l'informatiu, coses que s'explicaven, coses que passaven aquí, a casa nostra.
Dia 19, divendres, ple ordinari, l'últim ple de l'any. Es va aprovar el pressupost general per l'any 1998, que puja amb un global de 1.119 milions de pessetes, 6.725.000 euros. Mm-hmm. És el primer de la present legislatura que es va votar favorablement només en dos grups. El majoritari del CiU, amb el suport d'en Fernando Palma, del grup d'Esquerra Unida. Els quatre regidors del PSC que van assistir al ple, Rafael Bruguera, va ser absent. i Rosa Noguer va, del PP va votar en contra, mentre que Salvador Falgar d'Esquerra Republicana de Catalunya es va abstenir. Cal destacar que tal com van anar les votacions, en el cas de ser tots presents hauria produït un empat i l'aprovació hauria caigut al vot de qualitat de l'alcalde.
L'alcalde hagués votat a favor. No hagués pas variat res.
Bueno, podria haver-hi sigut. Dia 27, 28, 29, trifàsic 97. Des de les 4 de la tarda fins a les 9 del vespre, el pavelló municipal i Rodalies acolliran el trifàsic 97 amb una quantitat d'activitats. Dia 31, a Ràdio de l'Escala, programa Línia Directa, Alcaldia. Entrevista a l'alcalde Josep Maria Guinart, presentat per Albert Font. Escoltarem uns quants segons sobre...
Abel.
L'Abel Font, perdó.
Albert.
Abel Font, perdó, eh? Abel Font, escoltarem uns quants segons com va anar, més l'entrevista va ser un resum de l'any.
Línia Directa amb l'alcalde Josep Maria Guinart. Josep Maria, molt bon dia, bona tarda, benvingut.
Bon dia.
Moltes gràcies. Línia Directa, recordem, és un espai amb voluntat de participació ciutadana. Per això, la línia de telèfon 972-77-1000 és oberta i a la disposició de tots els nostres oients que vulguin participar-hi i vulguin fer les preguntes, qüestions, crítiques, felicitacions que creguin pertinents a l'alcalde Josep Maria Guinart. Mentre esperem aquestes trucades i esperant notar el pols dels nostres oients i quines són les seves inquietuds, nosaltres, amb algun dels temes de coses que van passant a l'escala. Per exemple, un tema que en els informatius se n'ha parlat ben poc o no se n'ha parlat és de la depuradora d'aigües residuals. La depuradora que fa tants anys que es comenta, que se'n parla, que inicialment estava previst instal·lar-la, construir-la a la Clota, però que sembla que s'està projectant o s'està pensant en poder-la fer en una altra ubicació més cap al Pla del Bons.
Efectivament.
Com
aquest és un tema... Sí. Bé, aquest tema sorgeix d'una reflexió, diria jo que continuada, però que mentre no havia aflorat.
Línia Directa, el que avui dia és l'alcaldia. Abans es deia Línia Directa, avui dia alcaldia. I sí, el que explica de la depuradora és on es va fer, on finalment es va fer aquí, al municipi, bueno, no sé si ja és municipi del Bons o no. Vinga, doncs, més sí. Coses que tenim.
Ara estem al món de l'esport, de l'Escala, locutor esportiu.
Tota la informació esportiva a Ràdio L'Escala.
Vinga, doncs anem amb el locutori esportiu. Què teníem? Què hi ha en l'esports?
Doncs mira, els resultats del mes de desembre del 97, en el futbol. Futbol Club L'Escala, primer equip, de primera regional, dels tres partits disputats, un empat, una victòria i una derrota. El segon equip, de tercera regional, dels tres partits també, un empat, un partit perdut i dues victòries. Aquí la cosa va anar més bé. El bàsquet, sènior masculí, dels tres partits disputats, una derrota i dues victòries. I el sènior femení, dels dos partits disputats, dues victòries. No està mal, eh?
Està bé. Recordem que per les festes de Nadal no hi havia tant de partits, per això, perquè esperava a l'època de Nadal, per això el desembre sempre hi ha més competició que altres mesos.
I al tenis taula va haver-hi un partit sol, de la divisió d'honor estatal, ser l'escala 1, la General de Granada 4.
La General de Granada que ho guanyava tot aquella època, ara ja no existeix, però aquella època ho guanyava tot.
Bueno, aquí no hi ha més notícies perquè ja entrarem al 1998.
Molt bé, aquí despedim ja el 1997 i doncs ja a partir de dimarts que ve el que tocarà doncs és parlar del...
98 i les notícies que van haver aquí mes de gener.
Bueno, aquí encara ens queda, això és clar, del desembre, suposo que ens quedaria encara coses de Nadal, no? No sé si...
Bueno,
si...
això ho explicaré la setmana que ve.
La setmana que ve. Acabarem el 97 amb, sí, perquè... amb les clàssiques de Nadal, no? Les coses clàssiques del Nadal.
Sí, o sigui, ja l'arribada dels Reis Mags i el que es va fer durant aquests dies de Nadal. Això ho explicaré, la primera notícia de la setmana que ve.
Perfecte, bueno, doncs vinga. Amb la teva benedicció acabem aquesta secció.
Bueno, amics, amigues.
Mm-hmm. I amigues. Amics, amigues i amigues.
Amigues. Que escolteu la ràdio, que esteu fent el dinar a casa, preparant un bon dinar per menjar al migdia. I al migdia bon profit a tots. I els que aneu del restaurant, allà posen música, tenen la tele, normalment posen música.
Perquè... O res, perquè n'hi ha alguns que ni això.
I demaneu un bon menú i un bon dinar a migdia, i allà a partir de la una, fins a les 4 de la tarda, millor si tingueu temps. I bon profit a tothom i fins la setmana que ve, Joan.
Doncs molt bé, Paco, gràcies. Fins la